5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, la gent que fa possible que el Francesc Morgades us parli, començant pel Toni Olivella, que és el cap de màquines i que està molt content d'estar amb vosaltres, continuant pel Marc Pujol, que és l'ajudant del cap de màquines, que també està molt content d'estar amb vosaltres, i rematant amb la Goretti Martínez, que és qui, quan acabem aquest programa, agafa aquestes petites explicacions de les 5 efemèrides que jo us faig en el programa, acompanyades per la música, i les penja de la plana web de Ràdio Vilafranca, perquè així les pugueu consultar en qualsevol moment, en qualsevol hora, i fins i tot m'atreviria a dir en qualsevol lloc. Però ja sabeu que sempre comencem amb una cançó, una música, que normalment ens parla de records, i com que estem a mitjans del mes de maig i Vilafranca té les fires de maig i hi ha gent famosa que ha sigut cantant i que és de Vilafranca, doncs mira, hem recuperat una cançó que ja hem posat algunes altres vegades, de la Glòria Lasso, la vilafranquina Glòria Lasso, la ínclita Glòria Lasso, que va ser un dels seus grans èxits i que porta per títol Histoire d'amour. Aquí la teniu.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte est la complainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre. Gens d'ici ou viennent d'ailleurs. C'est la flamme qui m'enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'air où l'on s'en lasse. C'est où l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le roulant sans lasse. C'est où l'on se dit adieu avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. L'histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais.
De maig del 1891, el dia que el papa Lleó XIII promulga la seva encíclica Rerum Novarum, que per molts és el tret de sortida, diríem, de la creació dels partits demòcrata cristians arreu del món. Perquè és que la Iglesia ja havia intervingut en política, sempre havia intervingut en política des del temps de Sant Agustí, però, és clar, intervenia en política per la cosa, diríem, romana, o per la cosa medieval. Quan va arribar la societat amb la Revolució Industrial, es va quedar una miqueta descol·locada, no? I, de fet, no serà fins al pontificat de Pius IX, entre 1846 i 1878, que s'iniciarà una espècie de catolicisme social per defensar els treballadors. De fet, tot comença el 1864, quan aquest en Pius IX fa una encíclica, Quanta Cura, on condemna, doncs, el socialisme, el liberalisme, la secularització, diríem, denunciant el que la societat està intentant, sobretot la societat socialista, substituir Déu per l'Estat, no? I aleshores ell impulsa que l'Església ha de reaccionar i, efectivament, al nord de França, Bèlgica, comencen a aparèixer grups que es comencen a anomenar demòcrata cristians i que xoquen fins i tot amb el catolicisme tradicional. Serà, però, com dic, el 15 de maig de 1891, quan Lleó XIII dictarà la seva Rerum Novarum, on, diríem, defensarà o recolzarà el dret laboral, el dret dels treballadors a fer sindicats, però sense sortir-se de l'esquema de la propietat privada. El 1901 farà una altra encíclica, Graves de Comuni, que rebutja el sindicalisme basat en la lluita de classes, tot allò que ens van explicar de Marx, de la lluita de classes i totes aquestes coses. I aleshores, seguint aquestes indicacions de l'Església, a l'any 1919 hi ha un capellà catòlic i que es dedica també a ficar en política, Luigi Sturzo, que funda el Partit Popular Italià, que ell defineix com a demòcrata, mentre que la Santa Seu, paral·lelament, diu que els cristians poden participar en pactes o acords laborals, però mai en partits ateus, mai en partits ateus. El 1931, ja passem 20 anys més enllà, però el papa Pius XI proposa un nou ordre social que eviti tant l'individualisme com el col·lectivisme, és a dir, és el que defensa, justament en aquell moment estan apareixent tot el nazisme i tot això, doncs en aquell moment és una encíclica que defensa el cooperativisme, que després tanta importància tindrà per la societat, sobretot la societat catalana, i per tant vol que els empresaris i els treballadors vagin junts i participin tant en la gestió com en els beneficis. Bé, l'Església continua avançant i el 1944, penseu que ha passat la Guerra Mundial, el papa Pius XII fa un missatge de Nadal, Benignitas et Humanitas, on valora les formes democràtiques de govern, valora doncs l'impuls que ha agafat la democràcia cristiana i la recolza a tot el món en base a dos principis. Un, que la gent té dret a donar l'opinió sobre els deures que li imposen, sobre allò que li manen, i en segon lloc, que la gent no hauria d'obeir si no l'han escoltat prèviament, o sigui que s'han de debatre les coses de tot això. Fruit d'aquesta història sorgeixen, a diferents països d'Europa sobretot, sorgeixen partits. Per exemple, a Alemanya sorgeix la Unió Demòcrata Cristiana de Konrad Adenauer, a Itàlia, doncs, el Partit Demòcrata Cristià del Cide de Gasperi, i a França, per exemple, el Partit del Moviment Republicà Popular de Robert Schuman. Curiosament, els tres països que van impulsar la Unió Europea, seguint amb força lògica, diguem-ne, els dictàmens del Vaticà. La cosa s'escampa el 23 d'abril de 1947 a Montevideo, reuneixen polítics de demòcrates cristians, naturalment, d'Argentina, Brasil, Xile, Uruguai, Bolívia i Perú, que funden l'Organització Demòcrata Cristiana d'Amèrica. I serà l'any 1961 quan naixerà la Internacional Demòcrata Cristiana, que encara avui continua funcionant. Però i aquí? I a Espanya? Què? La cosa va funcionar o no? La primera agrupació demòcrata cristiana es crea com a Grupo de Democracia Cristiana el 1919 i el 1922 es converteix en el Partit Social Popular. Quan arriba la Segona República, els cristians, els demòcrates cristians no s'arruguen i continuen creant partits, l'Acció Popular, la CEDA de Robles, i a Catalunya en concret, la Unió Democràtica de Catalunya, que el 1938 es federarà amb Convergència i desapareixerà el 2017, deixant el camí lliure A l'Aliança Popular, que l'any 1990 es refunda com a Partit Popular, abandona la línia clarament, diguem-ne, conservadora i s'integra en la Democràcia Cristiana Internacional, promovent una doble denominació. Perquè l'Església també, l'Església, el 1976, l'Església Catòlica diu, fa públic el seu desig de que els grups polítics no incorporin el nom cristià a les seves sigles i, per tant, doncs aquí també aquesta Internacional Demòcrata del Centro suprimeix qualsevol al·lusió a totes aquestes coses. I així ens estem, amb democràcia cristiana però sense que es pugui dir cristiana i, en principi, demòcrata, no hi ha per què dubtar-ho, clar. Però no tothom ho té tan clar com ho tenim nosaltres. És el cas, per exemple, del Javier Crae, que en un moment determinat va fer una cançó força satírica, força punyent, sobre el tema i que porta per títol «Ai, democràcia». Ell es refereix a la democràcia en general, però, naturalment, un descregut com ell segurament pensava molt en la democràcia cristiana quan va fer aquesta cançó, «Ai, democràcia».
Me gustas democracia porque estás como ausente con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente. Los sesos rebozados del delfín que Franco se zampaba en el azor nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. El frígido y cristiano dictador. Fue un tiempo de pololos, tinieblas y torturas. Volvamos al aquí y ahora, donde tu democracia, ya sé que me procuras alguna ley conciliadora, pero caes a menudo en sucias imposturas, fealdades que el buen gusto deplora. Como el marco legal siempre le queda chico, y el rico a eso es muy sensible, si tirando, aflojando, empleando un tiempo y pico, se hace un embudo más flexible. Que tú apañes la ley a medida del rico, al fin y al cabo, es muy comprensible. Pero ¿qué hay del que tiene poca voz, poca voz, privado de ejercer tantos derechos? Porque al nudista pones albornoz. ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? Y tus representantes electos democracia, tus güelfos y tus gibelinos, cada día que pasa me hacen menos gracia, sus chistes son para pollinos. Y enmendar tus carencias te veo muy reacia y están mis sentimientos muy cansinos. Y como ya me aburre decir continuamente eso no estaba en el programa, no cuentes con que vaya hacia ti cuatrianualmente. No compartamos más la cama, vamos a separarnos civilizadamente. Y sigue tú viviendo de tu fama. Cuando veas mi imagen taciturna por las cívicas sendas de la vida, verás que no me acercan a tu urna. No alarguemos ya más la despedida. No alarguemos ya más la despedida.
16 de maig de 1894, el dia que a la ciutat de Barcelona neix el poeta català Joan Salvat Papaseit, que era fill d'un mariner, Joan Salvat, i d'Elvira Papaseit, que el pare va morir quan ell tenia 7 anys exactament, va morir d'un accident, era maquinista d'un fogoner, vaja, d'un vaixell de la companyia transatlàntica espanyola que feia el trajecte entre Barcelona i Cádiz. Va morir, com diem, d'un accident. La mare, que no podia mantenir els fills, els va portar, el fill Joan i un de més petit que en tenia, que es deia Miquel, els va portar a l'asilo naval, és a dir, a l'asilo dels mariners, on no hi havia escola i, per tant, els dos nens van aprendre a llegir i escriure d'una manera allò escadossera, trompicons, mentre es posaven a treballar ja de joves, el Joan en concret, d'aprenent de drogueria primer i després amb un escultor d'imatges, i entrava, gràcies a això, a l'Escola d'Arts i Oficis, a la Llotja, a fer uns mesos d'estudi i de pràctiques. El 1909, arran de la Setmana Tràgica, el Joan agafa la vessant política, no? es dedica a les activitats polítiques, després d'haver conegut un llibreter de tendències anarquistes, Emili Oroles, que tenia una botiga de llibres vells al mercat de Santa Madrona, i on a la botiga aquesta feia reunions i tertúlies amb el Joan Salvat Papaseit, amb el Joan Alavedra i amb Antoni Palau, que els van portar a fomentar la lectura i totes aquestes coses. Es van afiliar a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, del que el Joan arribaria a ser el secretari general, membre de la secció de cultura i treballar de bibliotecari. Allà va conèixer actors, autors, pensadors, literats, com, no sé, Ortega i Gasset, Salvador Seguí, Francesc Layret, Gabriel Alomar, Andreu Nin, Lluís Companys, etcètera, etcètera, etcètera. Els quatre amics, però, el llibreter, els dos amics aquest, l'Alavedra i el Palau, i el propi Salvat Papaseit, van constituir el 1911 una associació que es deia Col·lectors d'Escopinyes i Bolets, ja veieu que la cosa ja anava una mica futurista, que es dedicava a repartir pamfletos pel carrer. Per exemple, doncs, si el diumenge hi havia una cursa de braus a la plaça de les Arenes, doncs ells anaven allà i repartien aquests fulletons. El 1912, el Joan Salvat s'enamora de Carmen Eleuterio Ferrer, una costurera amb qui es casarà el 1918, i el 1914 entra, junt amb l'Heroles, el llibreter, a la redacció de la revista llibertària Los Miserables, on comença a signar els seus articles com Gorkiano, amb homenatge a Màxim Gorki, mentre fa de bibliotecari, com dèiem, a l'Ateneu Enciclopèdic, i a la nit treballa al moll de la fusta com a vigilant nocturn. Tot això el va cascant, va debilitant la seva salut, però ell, com que és jove i té empenta, s'afilia a la Joventut Socialista Barcelonina i comença a col·laborar amb diferents revistes que el porten fins i tot a ser condemnat a 2 mesos i 1 dia de presó per un article que havia publicat a la revista Los Miserables. Quan surt de la presó, les Galeries Laietanes el fitxen per portar la llibreria de les galeries aquestes, on ell, doncs, crea un nucli d'acció poètica relacionant-se amb altres poetes com Foix, Junoy, Folguera, etc. I, per tant, es converteix allò en un lloc... Ell, el 1917, començarà a publicar ja en català els seus aforismes en una revista que es deia Un enemic del poble, que es publicarà només durant 2 anys, però que aborda temes polítics i sobretot vinculats a l'anarquisme i totes aquestes coses, però també amb la qüestió de la cultura. De fet, aquell mateix any començarà a escriure com a crític d'art a la revista Vell i Nou i publicarà el seu primer poema, Columna vertebral. El 1918, les Galeries Laietanes estan tan contentes d'ell que li publiquen el seu primer llibre, un llibre que porta per títol Humo de fàbrica, que recopila tots els seus articles polítics en castellà i que anuncia que es passa a la creació poètica. Però comença, li detecten la tuberculosis que pateix i, per tant, ha de començar un rosari de passades per sanatori, per cases de salut, mentre neix la seva primera filla, i ell publica el seu primer llibre de poesia, Poemes en ondes arcianes. Fa un viatge l'any 1920, un curt viatge a París, per per veure les possibilitats de ser editor, i redacta i publica el manifest contra els poetes en minúscula, primer manifest futurista català. Ell es farà, doncs, la figura capdavantera d'aquest futurisme i estrena la revista Proa, de la que només envia i edita dos números, perquè ha de ser ingressat aquell hivern al sanatori de la Fuentes de Cercedilla, a Madrid, on escriurà el seu tercer llibre, Les conspiracions, amb les idees radicals independentistes que té. El 1922 publicarà el seu llibre La gesta dels estels, el 1923 li continuarà el poema de la Rosa als llavis, i, però, les coses no funcionen sempre com un voldria. L'any 1924, i en concret el 7 de juliol de 1924, en Joan Salvat Papaseit morirà de tuberculosi amb només 30 anys. La seva obra passarà més o menys a l'oblit fins que, cap als anys 60, els artistes de la Nova Cançó el recuperaran i el faran un dels seus referents. I un d'aquests artistes de la Nova Cançó que l'agafa com a referent és en Xavier Ribalta, que fa tot un disc, tot un LP de cançons sobre Salvat Papaseit, de la qual nosaltres hem triat per durada i per mira, perquè ens ha agradat, Arquer d'amor. Per tant, en homenatge a Joan Salvat Papaseit, aquí teniu Arquer d'amor, Xavier Ribalta.
Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente. Los sesos rebozados del delfín que Franco se zampaba en el azor nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. El frígido y cristiano dictador. Fue un tiempo de pololos, tinieblas y torturas. Volvamos al aquí y ahora, donde tu democracia, ya sé que me procuras alguna ley conciliadora, pero caes a menudo en sucias imposturas, fealdades que el buen gusto deplora. Como el marco legal siempre le queda chico, y el rico a eso es muy sensible, si tirando, aflojando, empleando un tiempo y pico, se hace un embudo más flexible. Que tú apañes la ley a medida del rico, al fin y al cabo, es muy comprensible. Pero ¿qué hay del que tiene poca voz? Poca voz. Privado de ejercer tantos derechos. Derecho. Porque al nudista pones albornoz. ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? Y tus representantes electos, democracia, tus güelfos y tus gibelinos, cada día que pasa me hacen menos gracia, sus chistes son para pollinos. Y enmendar tus carencias te veo muy reacia, y están mis sentimientos muy cansinos. Y como ya me aburre decir continuamente eso no estaba en el programa, no cuentes con que vaya hacia ti cuatrianualmente. No compartamos más la cama, vamos a separarnos civilizadamente. Y sigue tú viviendo de tu fama. Cuando veas mi imagen taciturna por la las cívicas sendas de la vida.
La vida.
Verás que no me acercan a tu urna. No alarguemos ya más la despedida.
No alarguemos ya más la despedida.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
17 de maig de 1845, el dia que neix a la vila de Folgueroles el poeta Jacint Verdaguer i Santaló, més conegut com mossèn Cinto Verdaguer. És el segon dels 8 fills del matrimoni del mestre d'obra Josep Verdaguer amb la filadora Josefa Santaló, dels que només en sobreviuran 3. Amb la religiositat de la mare que l'empeny a ingressar l'any 1855, amb 10 anys, al seminari de Vic, on farà els seus estudis mentre viu en una masia propera, Cantona, on ensenya, dona classes a nens i ajuda en les feines del camp. El 1865, com que al noi li agrada la poesia i totes aquestes coses, participa en els Jocs Florals de Barcelona, on aconsegueix 2 guardons. Continua, però, els seus estudis i el 24 de setembre de 1870 és ordenat capellà a Vic per part del bisbe Lluís Jordà i canta la seva primera missa a l'ermita de Sant Jordi de Puigcesllosses. El 17 de gener de 1871, però, mor la seva mare, relativament jove, i ell és nomenat coadjutor de Vinyoles d'Oris, a Osona, on comença les seves aficions d'escriptor i publicarà La passió de Nostre Senyor Jesucrist. 2 anys després, com que està malalt i els metges li aconsellen que vagi a prendre l'aire del mar, abandona la parròquia, se'n va a Barcelona i aconsegueix entrar com a capellà de la companyia transatlàntica del marquès de Comilles per atendre aquest consell dels metges, i estarà 2 anys anant i venint amb el vaixell que fa la via entre Cuba i Espanya. Durant aquests 2 anys morirà el seu pare i ell, mentre es fa això, anirà escrivint el seu primer gran poema, l'Atlàntida, per convertir-se finalment en capellà de la casa del marquès de Comilles, a Palau Moja, de Barcelona, vaja. El 1877 presentarà l'Atlàntida al Premi Extraordinari, als Jocs Florals, i aconseguirà el Premi Extraordinari de la Diputació de Barcelona, que el consagrarà com a poeta fins al punt que el marquès de Comilles li pagarà la primera edició en bilingüe del poema i li pagarà també un viatge amb una peregrinació del bisbat de Barcelona a Roma perquè pugui entregar un exemplar del seu llibre al papa Lleó XIII. Com que es va presentant cada any als Jocs Florals i va guanyant, doncs aconsegueix el primer premi de les 3 categories i, per tant, és proclamat mestre en gai saber l'any 1880, quan publica 2 llibres sobre Montserrat, un de cançons i un de llegendes. El 1883 aconseguirà el Premi Extraordinari dels Jocs Florals, ell continua cada any presentant-s'hi, amb la seva Oda a Barcelona, que l'Ajuntament publicarà en forma de 100.000 exemplars per fer-ho més popular. El 1886 publicarà el seu segon gran poema èpic, el Canigó, mentre el bisbe Morgades ja el coronarà amb el nom de mestre de Catalunya, al monestir de Santa Maria de Ripoll, i a més l'autoritzarà a fer una peregrinació a Terra Santa, que el Cinto Verdaguer feia temps que volia fer, però una peregrinació que resultarà clau. No se sap ben bé per què, però quan torna d'aquesta peregrinació per Terra Santa, el noi està per altres coses. Es dedica només a resar i a demanar almoina pels pobres com a capellà del marquès de Comilles, i comença a freqüentar vidents i comença a interessar-se per les pràctiques exorcistes, abandonant la poesia. Això farà que el marquès de Comilles, el 1893, l'expulsi del seu càrrec al Palau de com deien, de Barcelona, i que ell s'hagi d'instal·lar al Santuari de la Gleva, a prop de Vic, durant 2 anys. Allà tornarà a publicar poemes, Rosers d'un any, Veus del bon pastor, però el 1895 li agafarà un rampell, abandonarà el santuari i s'anirà a Barcelona a viure a casa d'una família amiga, dels Duran Martínez, mentre el bisbe Morgades, el mateix que el havia proclamat gran excels poeta, doncs li obre un expedient disciplinari per desobediència i li prohibeix exercir de capellà. Estarà 2 anys, doncs, castigat a no poder dir missa ni a poder fer res de tot això, fins que diguem-ne que agafa empenta i publica a la premsa més escarranosa de Barcelona una colla d'articles amb l'epígraf comú de en defensa pròpia, on ataca la jerarquia eclesiàstica i aconseguint així que el bisbe Morgades li torni la llicència sacerdotal, a canvi, això sí, d'aquella retracti públicament, i que pugui tornar des de l'any 1897 a celebrar missa i des del 1898 incorporar-se al seu destí a la parròquia de Belén a Barcelona. Però a l'home se li detecta el 1902 una tisis, l'època on la tuberculosi es vagi galopant, per la qual el 17 de maig d'aquell mateix any haurà de traslladar-se a la vila Vilajoana, a Vallvidrera, que és una propietat de l'exalcalde, encara hi havia llavors les viles de la vila de Sarrià, que li cedeix perquè es recuperi. Però no ho aconseguirà. No ho aconseguirà i el dia 10 de juny de 1902, poc abans de les 6 de la tarda, el poeta deixarà d'existir. L'Ajuntament aleshores li esbolcarà i es posarà les seves despulles al propi Ajuntament i tres dies després d'aquesta exposició, diguem-ne, es farà l'enterrament amb un llarg recorregut pels carrers de Barcelona, una de les manifestacions de dol més multitudinàries que es recorden a la història de Catalunya, en homenatge a mossèn Cinto Verdaguer, Jacint Verdaguer i Santaló. I, naturalment, de la seva extensa obra poètica era normal, diria jo, que molts cantautors catalans agafessin inspiració o fins i tot musiquessin alguns d'aquests poemes. És el cas que va fer, del que va fer el Jaume Arnella. Va fer un disc amb les poesies que ell seleccionava i que creia que eren interessants d'en Jacint Verdaguer, i de les quals hem triat lo violí de Sant Francesc, perquè, bueno, té una durada que es pot suportar, les altres són com a molt més llargues, de les poesies, els poemes de Verdaguer no són breus, per dir-ho d'alguna manera, i per tant us deixarem, completarem aquesta biografia apressada de mossèn Cinto Verdaguer amb en Jaume Arnella i el seu lo violí de Sant Francesc.
Veia la sina, veia dos fitons, o deixa'm, amiga, que provi el meu pols. Si et veia la sina, veia dos fitons, o deixa'm, amiga, que provi el meu pols. Sagnava i veuria la sang, si et sagnava l'altre amb les dues mans. Si un pit et sagnava, veuria la sang, si et sagnava l'altre amb les dues mans. Ben bé els braços i aclucava els ulls, si la carn no es bada, la vida s'esmuny. Obre ben bé els braços i aclucava els ulls, si la carn no es bada, la vida s'esmuny. Sentis ma boca, aguanta l'alè, t'estremires tota i és quan jo et prendré. Quan sentis ma boca, aguanta l'alè, t'estremires tota i és quan jo et prendré. Jo canto tassina, arqueret d'amor. Amiga, la vida és una cançó. Jo canto tassina, arqueret d'amor.
De maig de 1781. El dia que al Perú, i en concret a la ciutat de Cuzco, és executat el líder de la independència d'aquell país, el líder inca, Túpac Amaru II. Tupac Amaru II era un ciutadà normal i corrent, José Gabriel Condorcanqui Noguera, que era fill d'un curaca. Un curaca és un càrrec polític que tenia sota la seva jurisdicció diverses poblacions, és a dir, una comarca, per dir-ho d'alguna manera, del Perú, que en aquell moment encara era una colònia espanyola. Ell era fill d'aquest curaca, per tant, dels pobles de Surimana, on ell havia nascut, de Pampamarca i Tungasuca, que va viure amb el seu pare, anava acompanyant-lo a tot arreu. El seu pare era, com dèiem això, el responsable polític de la zona, perquè així, quan ell li arribés, perquè el càrrec era hereditari, quan li arribés la possibilitat del càrrec, la pogués exercir. Com que era noble, el van enviar a estudiar al Col·legi Jesuïta de Cuzco, després a la Universitat de San Marcos, amb la particularitat que en aquesta universitat hi anaven a parar molts professors que eren exiliats d'Espanya, on començaven a haver-hi les idees, diguem-ne, revolucionàries, republicanes i antiabsolutistes, i per tant allà es podien esplaiar amb els alumnes. Un d'ells era el José Gabriel, que va anar impregnant-se d'aquestes idees, ja dic, independentistes i tal. El 25 de maig de 1758 es va casar amb Micaela Bastida, una noia de molt bona família, que li va donar 3 filles, mentre ell era nomenat, heretava, diguem-ne, el càrrec de curaca del seu pare, i fixava la seva residència a Cuzco, dedicant-se bàsicament al comerç entre Lima, Cuzco i les mines del Potosí, és a dir, el comerç intern del Perú. Però a final de la dècada dels 70, Argentina, o Buenos Aires, com es deia la capital, doncs comença a interessar-se per l'Alt Perú i comença a comerciar amb l'Alt Perú. És a dir, aprofitant el lliure mercat, doncs diu, bueno, jo entro aquí i com diríem ara, rebenta els preus. Rebenta els preus, amb la qual cosa el José Gabriel doncs comença a tenir greus dificultats econòmiques, perquè ell també es dedica amb això. Per acabar-ho d'arreglar, el govern espanyol intenta racionalitzar el comerç i posa duanes entre les diferents províncies, i per tant hi ha una duana entre Perú i Río de la Plata que també li posa inconvenients al José Gabriel per poder continuar els seus negocis, no? Ell es dedica, doncs, com dèiem, al comerç i al transport. Però llavors, vist tot això, el José Gabriel s'emprenya, diríem així, i es canvia el nom i es posa el nom de Tupac Amaru II en honor de l'avantpassat que va ser executat per Francisco Pizarro, i reclamant que li sigui retornat el marquès d'Oropeza, que sé que era un munt de terres i que l'hauria fet un terratinent i una persona molt influent, ja ho era, però molt influent dintre de la zona, i entre altres coses l'hauria fet hereu del tron dels Inques. De fet, ell es revolta, munta fins i tot un exèrcit i es revolta contra el poder local. Ell defensa el rei, diu que reconeix l'autoritat del rei, però no l'autoritat del mal govern del corregidor que els hi han posat allà. I, per tant, el 4 de novembre de 1780 fa presoner, jutja i li talla el coll al corregidor espanyol Antonio de Arriaga. I, per tant, entra, per dir-ho d'alguna manera, en guerra amb Espanya. Però ell vol la pau, vol que hi hagi un bon govern. Ell no vol ser, ell, de moment, el que mani. I, per tant, quan arriben els soldats espanyols des de Buenos Aires, una tropa de 17.000 soldats, ell opta per retirar les seves tropes cap a una vila, cap a Tinta, mentre els realistes ataquen i el derroten a la batalla de Checacupé. I gràcies a la traïció de 2 dels seus partidaris, de 2 dels seus soldats, fan possible que Tupac Amaru II, sigui detingut, capturat a Langui el 6 d'abril de 1781. Els espanyols se l'emporten cap a Cuzco, encadenat, i allà el sotmeten a interrogatori per fer-li explicar coses. Ell no explica res, li diuen que el perdonaran si canta, i ell no canta, i al final el governador, el 18 de maig de 1781, decideix portar-lo a la plaça d'armes de la vila de Cuzco, junt amb la seva dona, junt amb els seus familiars i junt amb els principals capitans o jefes de les tropes que ell havia tingut. I allà, doncs, agafa el Tupac Amaru i la seva esposa, els asseu en una cadira i els posa al davant, i va matant primer a tots els soldats, després a tota la família i, finalment, a la seva dona. Li tallen la llengua abans de matar-la i després la passen pel garrote vil per davant d'ell, tot això davant d'ell. I, finalment, doncs, com que ell no vol cedir, doncs van per ell. Van per ell i el que intenten és desquartelar-lo amb quatre cavalls tirant un de cada extremitat d'ell, però com que és un home molt fort, no hi ha manera de que es pugui. El públic s'impacienta, diguem-ho allò, comença a murmurar i el rei diu: això ho hem d'arreglar. Per tant, diu: escolta, talleu-li el coll en rodó, li tallen el coll en rodó i ara partiu-lo, feu-lo a trossets. I el governador, amb una mostra de crueltat increïble, repartirà aquests trossets als diferents pobles del voltant. O sigui, el peu dret, envieu-lo a Surimana, que és on ell va néixer, el peu esquerre, feu això i tal. Bueno, una cosa bastant d'això. Però malgrat tota aquesta violència i malgrat tot això, el virrei aquest no aconseguirà sufocar la rebel·lió, que continuarà en la persona del seu nebot, Diego Cristóbal Túpac Amaro, perquè ja tota la família s'ha posat el nom de Túpac Amaro, que s'extendrà per tot el Perú i que serà el camí irreversible cap a la independència d'aquell país. Gràcies al sacrifici de José Gabriel Condorcanqui Noguera, més conegut com Túpac Amaro II. I com que aquest home va ser un dels que va fer possible que sorgís aquest país meravellós que és Perú, doncs hem buscat una cançó que parlés de Perú i hem trobat casualment una cançó d'Arturo Cavero, un cantant peruà, que porta per títol I se llama Perú. És una cançó d'homenatge al seu país i, per tant, nosaltres l'utilitzarem per homenatjar el Túpac Amaro II. Per tots vostès, Arturo Cavero, I se llama Perú.
Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra Baradía la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Yo con la sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón. Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, con los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. La sangre y el alma pintó los colores de mi pabellón.
Dinou de maig de 1822, el dia que el Congrés mexicà ratifica Agustín de Iturbide com a emperador constitucional de l'Imperi mexicà amb el nom d'Agustí I. Agustí de Iturbide era fill d'una família criolla, adinerada, que va ingressar al seminari religiós per indicació dels seus pares, però que el va abandonar per ingressar a la carrera militar a l'any 1797, amb 14 anys, quan es va incorporar al regiment de la seva ciutat. Van passar uns anys i com a cap de l'exèrcit espanyol es va negar, perquè ja havia pujat dintre de l'escalafó militar, es va negar a reprimir a participar a l'aixecament independentista de Miguel Hidalgo, que li havia ofert ser tinent coronel i si participava amb ell i tot això, i es va posar, per contra, al costat de la repressió espanyola dels revolucionaris. Quan Hidalgo va arribar, perquè va haver-hi un moment en què semblava que tot anava bé i l'Hidalgo guanyava, doncs ell va fugir cap a la ciutat de Mèxic, on va continuar lluitant contra els que volien la revolució i la independència. Enviat al sud del virreinat, el 1811, per frenar amb l'independentisme els independentistes Albino García i Ramon López, els va derrotar i va ser nomenat coronel. Ell va anar pujant dintre de l'escalafó militar i enviat a la província de Guanajuato a lluitar contra José María Morelos, un altre històric de l'independentisme mexicà, a qui també va derrotar. Però el virrei va veure que aquest noi anava agafant més fums cada vegada i cada vegada era més conegut i, potser per enveja, pes a sapiguer, el 1816 li va obrir un procés, en teoria, perquè ell havia creat monopolis comercials, perquè havia saquejat propietats privades i perquè havia malversat fons de l'exèrcit, cosa que no es va poder demostrar i al cap d'un any doncs van haver de rehabilitar-lo. Però el seu, diguem-ne, la seva bona fama ja estava tocada. El 1820, com que a Espanya es produeix la revolució liberal de Riego, de Rafael de Riego, les idees progressistes arriben a Amèrica i arriben a Mèxic i alerten els conservadors i els realistes, que diuen ai, 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 que se'ns acabarà aquí, se'ns acabarà el xollo, i busquen evitar l'aplicació de les mesures que promouen des d'Espanya les Corts de Cádiz primer i de Madrid després, no? Per una altra banda, els liberals, en canvi, el que volen és aprofitar que s'ha restablert la Constitució liberal i demanar l'autonomia del virregnat. Els conservadors es reuneixen amb el virrei perquè posi el Iturbide, que és anti-independentisme, com a comandant general, i s'enfronti amb els independentistes aquests, mentre planegen que un diputat seu a les Corts de Madrid plantegi un pla d'independència convidant el país, Espanya, a donar-los la independència, però com a regne, com un regne, i tenir com a rei a un membre de la família real espanyola. La cosa no cola, mentre el Iturbide doncs continua la seva guerra amb els independentistes, però mirant de portar-los cap al seu territori, no? Al final els convencerà i s'acordarà el Pla de les Tres Garanties, una el maig 1821, una manera d'accedir a la independència de Mèxic que garantirà, per una banda, aquesta independència, per una altra banda, que el catolicisme continuï sent la religió de l'Estat i que hi hagi igualtat entre mexicans i espanyols. I això, donant-hi la forma d'una monarquia constitucional dita Imperi Mexicà i oferint la corona al rei Ferran VII o algun dels seus parents familiars. Aquests ho signaran, per tant, el 24 d'agost de 1821 el Tractat de Còrdoba amb Espanya, el pla anirà endavant i, per tant, es reconeixerà la independència de Mèxic. El 28 de setembre d'aquell mateix any es reunirà la Junta, que presidirà precisament Iturbide, per proclamar la independència, crear una Junta Provisional de Govern i oferir-li a Ferran VII la corona, que no accepta. El Ferran VII diu que no, que ell no la vol, aquella corona, i, per tant, el Parlament mexicà decidirà triar monarca per eleccions. Es farà un congrés constituent que començarà el 25 de febrer de 1822, que es declararà representant de la nació i intentarà convèncer Iturbide perquè faci com Napoleó i es proclami ell mateix emperador. L'Iturbide ho accepta i, per tant, com dèiem al començament, el 19 de maig de 1822, Agustí de Iturbide és reconegut pel Congrés Mexicà com a emperador constitucional.
Però, clar, els republicans i els liberals el que volen no és això. Ells volen una república. Intenten conspirar, però l'Iturbide els descobreix. Hi ha una conspiració i al final tot s'acaba amb un cop d'estat del general Antonio López de Santana, que s'aixeca contra el que fins aquell moment era emperador, proclamant una república. Com que el Santana derrota les tropes de l'Agustín de Iturbide, aquest convocarà el Congrés, abdicarà el 19 de març de 1823 i se'n anirà cap a Espanya. De fet, hauran tingut emperador, diguem-ho així entre cometes, durant un any, més o menys. De totes maneres, com que la situació a Mèxic no s'acaba d'arreglar, l'Agustín decideix el 13 de febrer de 1824, anuncia des de Madrid la seva intenció de tornar a Mèxic i de tornar a agafar la corona, però quan arriba allà, desembarcant a Tamaulipas, el 19 de maig de 1824, l'estan esperant les tropes, un escamot del Santana, que el captura, l'afusella i l'enterra, i amb això de l'emperador Agustí I, nunca más se supo, que diria el Cantinflas, l'il·lustre mexicà, el Cantinflas. I per rematar aquesta breu miscel·lània d'aquest personatge, d'aquest Agustín de Iturbide, Agustí I, l'emperador Agustí I de Mèxic, hem buscat una cançó que parli d'emperadors, i hem trobat una cançó d'un mexicà, un tal Nelson i sus Estrelles, no el busqueu massa a les llistes de grans èxits, que porta per títol El Emperadorcito. Amb aquesta cançó, el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, i un mateix, jo mateix, Francesc Morgades, qui us ha parlat, ens acomiadem fins la setmana que ve, que vindrem, serem aquí altra vegada amb 5 fets més de la nostra història comuna per poder-los explicar una mica. Ara us desitgem una bona setmana i us deixem amb Nelson i sus Estrelles i la seva cançó El Emperadorcito.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.